Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Al pic de l'estiu, la planta de l'arròs ja fa gairebé un metre d'alçada. A l'agost o a primers de setembre, l'espiga comença a doblegar-se pel pes de les peludes clofolles que amaguen dintre de seu els grans arròs. Llavors, és el moment de començar la sega. Anys enrere es feia mà, però avui dia grans recol·lectores amb erugues s'empassen gairebé la totalitat de la planta i deixen l'arrel i un petit tros de la tija al camp, mentre els grans arròs es buiden al cim del remolc d'un tractor que acompanya la recol·lectora. La resta de la tija surt pel darrere d'aquesta màquina i cau al camp amb els rostolls arrenats. Seguidament, els productors piquen aquesta palla per evitar que les males herbes que puguem trobar a principis de l'any puguin créixer amb facilitat i, a més, serveix de matèria orgànica per al camp. Llavors és quan els tractors plens de grans arròs entren al molí amb una humitat d'entre el 18 i el 22%. Aquests grans arròs s'han de secar, perquè no hem d'oblidar que l'arròs és un organisme viu, susceptible d'espatllar-se o de fer-se malbé. Per tant, convé deixar-lo en unes condicions d'emmagatzematge i d'elaboració òptimes. L'arròs s'ha de guardar a la sitja amb una humitat d'entre el 13 i el 14% aproximadament, fins que arribin les màquines del molí. Aquí comencen una colla de processos per tal que aquest arròs, encara amb la clofolla, esdevingui arròs escallat, també anomenat arròs integral o, per altra banda, arròs blanc. Primer de tot, es treu la pellofa amb una màquina proveïda d'uns cons de goma que, per fricció, la separen. Aquesta pellofa se'n va pel bestiar i els grans arròs segueixen el procés de triat. Si es vol fer un arròs integral, ha de passar per un sistema per treure els grans verds immadurs. Si no es vol integral, llavors el procés segueix amb el blanquejat, que consisteix en anar raspallant i polint els grans arròs. Aquesta feina és la que fa el moliner, personatge important en aquest cicle de l'arròs. Llavors, se separen els grans sencers i els trencats, i el darrer pas s'envasa. Text extret del llibre La cuina de l'arròs a pals, de Cossetània Edicions.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda estiuenca que la podeu fer des de la piscina, des de la barra del bar, això sí, molta aigua. La podeu fer estirats, drets, caminant, a l'ombra, on vulgueu, però sobretot, sobretot, amb bona companyia. Vinga, va, comencem pel nostre pica-pica amb la guia Virgínies de la cuina catalana. Voleu una miqueta de fruita? La tenim preparada. Un xic de pernil? També. Una recepta antiga de principis de segle? També. Una miqueta d'embotit? I tant que en tenim, també. I alguna coseta més, de tant en tant. I després el reportatge, a la segona part. Aquests reportatges que queden quallant. I acabarem amb una cita final. Què, comencem? Vinga, va.
La Fonda. Amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I tornem a tenir avui a la guia Virgínies de la cuina catalana el gran amic, el gran destilador, el gran gourmet, en Carles Bonin, de la Destilateca de Terrassa. Carles, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu? Encantats de tenir-vos per aquí per poder-vos fer una recomanació.
Doncs va, a veure, quines recomanacions fas avui? Cap on anem? A Tarragona? A Lleida?
A Barcelona? Avui ens anem cap a Girona.
Girona, va.
No ben bé Girona ciutat, però ens anem a Sant Martí Sapresa, a mitja mesa de Girona.
Ah, bé.
Allà trobem el restaurant Can Valls, un clàssic.
Can Valls, al costat de la carretera?
Al costat, a la mateixa carretera. Això era un restaurant, és un restaurant que va néixer fa 70 anys. Tenia una petita carnisseria a dintre. Ara la carnisseria ja no és dintre, però ho segueixen tenint. S'autoabasteixen pràcticament de tot excepte del peix, que el van buscar al Port de Blanes, que era per 3, i tenen carnisseria pròpia, matadero propi, que només maten el que tenen ells. Tenen un petit hort on també s'autoabasteixen de molts dels seus productes i, escolta, és un espectacle. És un espectacle. És una tercera generació de cuiners de sempre, basat en el producte i producte i producte. Tenen dues opcions. Tens la carta de la iaia, més clàssic, més típic i més normal perquè ens entenguem, i tens la carta del David, que el David i la Marta són aquesta tercera generació, que són els que ara porten el restaurant, que tens que aquí és on ell s'ha espatllat a fer la cuina que a ell més li agrada. Arrossos, marisc boníssim, és un espectacle.
És aquells llocs on hi pots menjar-hi un bon arròs, com dius tu, una espatlla de xai, i sobretot una cosa que a mi m'agrada molt i que en soc molt fan, i tu també, Carles, que és un bon esmorzar, eh?
És un bon esmorzar de carretera, molt. I això, cada vegada són menys llocs que el fan, i els que trobes que ho fan i ho fan bé, és molt d'agrair. Aquí fins i tot, per acabar, o sigui, ells han agafat, han comprat un petit camp de avellaners al costat del restaurant, i han muntat una petita empresa paral·lela al restaurant que es diu Els Martinets, on fan colants, tenen una selecció de colants de xocolata blanca, pistatxos, avellanes, etc., que els venen online i a molts llocs de Girona.
Déu-n'hi-do.
I que ara d'aquí res tindran ja el licor de colant d'avellana, que els estem fent nosaltres, i ja està, són avellanes de Brunyola, DOP, absolut.
Doncs escolta, entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana al restaurant Can Valls d'aquí, de Sant Martí Sapresa. Moltíssimes gràcies i passa un bon estiu, Carles.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Adéu-siau.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostre una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu, per gaudir-lo en qualsevol moment.
I ara arriba el moment que volem saber quina és la millor manera de menjar-se un bon plat de pernil avui amb en Nuncio Cano, xef i propietari del restaurant 2254 de Barcelona. Nuncio, molt bon dia.
Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
A tu t'agrada el pernil, no?
Sí, la verdad que sí. Yo soy un comedor de pernil, digamos.
I què, com t'agrada menjar-lo?
Yo principalmente me gusta comerlo solo y con un buen pan con tomate y un ajito ahí al lado, pero claramente aquí en el restaurante hacemos varios platos, tipo una burrata con un salmorejo y un jamoncito, unos guisantes con jamón, también lo servimos así tal cual con un buen pan con tomate de cristal.
I aquests espaguetis a la carbonara que fas aquí i que els acabes a dins del gran formatge del parmesà, no sé, sí que també hi quedaria bé una miqueta de pernil tallat que és ben finetes.
Sí, queda bien porque algún cliente en caso excepcional me lo ha pedido y sí que lo hemos hecho y sinceramente ha salido muy bien, una carbonara con jamón.
Escolta, i tu que ets de Palermo i que vas venir fins a Barcelona per muntar un restaurant, no sé si a l'hora de posar-li una copa d'acompanyar el pernil, què és el que t'hi ve més de gust?
A mí me gusta con una buena cerveza o si no con un buen vino blanco bien fresquito, digamos.
De la teva zona o d'una miqueta més amunt? O d'aquí, català?
No, d'aquí, català, en català.
Moltes gràcies, Nuncio Cano.
A vosotros, muchas gracias por estar aquí.
La Fonda.
I ja hi tornem a ser amb en Josep Dolcet, el nostre xarcuter de confiança. Senyor Dolcet, bon dia.
Bon dia.
Ui, que content que em fas avui.
Avui anem a la teva terra.
Ui, quina olor. I a més, aquest també està en perill d'extinció, eh?
Sí, desgraciadament sí. Vull dir, és un producte que per similitud n'hem parlat amb algun altre programa, però és que aquest és especial de la Garrotxa. Estem parlant del piumoc.
Per petit que sigui el porc, 12 llangonisses i un piumoc.
Això és el que diu la dita tradicional, sí senyor, hi ha de ser sempre. Això, vull dir, de les dites tradicionals en podem aprendre molt, però vull dir, això vol dir que antigament, quan es matava un porc, tothom o a totes les cases s'havia de fer un piumoc. I un piumoc no és altra cosa que aquelles puntes de costella trossejades, amanides amb sal i pebre, embolicades amb una tela de fetge, ben lligat i deixat assecar. I que després ho hem de consumir, o es consumia, sobretot a les escudelles.
Clar, es podia fer això amb la mantellina, no?, amb la tela del fetge, es pot fer també amb un tipus de budell, més gruixut o més prim, que clar, com més gruixut, més costa de curar, per tant va bé agafar un prim tipus, diguem-ne, un format colana, no sé si va bé.
Sí, són els que hi ha més al mercat, avui en dia són els que hi ha més al mercat, i no sempre en trobem, Vull dir, això també normalment es fa quan si no recordo malament, em fa la feta que només hi ha un elaborador. Que
en Tortellà, en Vilanova.
Exacte. Hi ha un elaborador i que, a més, normalment els fa quan és l'època de consumir-los, que és l'època de fer guisats i de fer estofats i de fer faves i de fer totes aquestes menges així que requereixen del xup-xup.
L'embotit piumoc, la botifarra piumoc, això que deies tu ara, les faves, però també un caramelo pels més petits. I aquest també un gran enemic dels ganivets, eh?
Sí, aquest no el podem tallar. Aquest l'hem de posar a coure i trossejar, tal qual.
Doncs vinga, el trossejarem. Mestre Dolcet, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I la ruta formatgera d'avui ens en anem cap a Osona, concretament a l'Esquirol. Per què? Doncs perquè allà hi tenim en Roger de la formatgeria de Riudavets. Roger, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
Què tal? Com va això per aquí, l'Esquirol?
Anar fent. Bé.
Esteu bé aquí vosaltres, eh? El llindar de la muntanya, aquí a prop de la Garrotxa, eh?
Sí, no ens podem pas queixar.
Com va començar la història del formatge de Riudavets, Roger?
Bueno, va ser una mica una casualitat. A mi sempre m'havia agradat, fer pa, fer marmelada, fer aquest tipus de coses. El formatge sempre m'havia agradat molt. I vaig tenir un accident d'escalada que em va provocar tenir una baixa molt, 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 molt llarga i al final vaig quedar sense feina i va sortir l'oportunitat de fer el primer curs que vam fer aquí al Lluçanès de formatges, que és un curs molt complet, que està molt bé, i m'hi vaig apuntar, més que res per, mira, curiositat. I vaig descobrir un món que em va fascinar. I llavors a la formatgeria on vaig fer les pràctiques ja se'n van quedar i vaig arribar a un tracte amb el propietari i vaig començar a fer els meus formatges en allà i, bueno, allò, una cosa porta l'altra i he acabat sent formatger.
Bueno, un fet fortuit que, home, ningú se n'ha d'alegrar i menys tu, però, mira, això et va fer canviar de feina perquè, mira, curiositats, de què treballaves tu abans de l'accident?
Jo, just abans de l'accident, estava treballant d'arqueòleg, tot i que no sóc arqueòleg, però estava treballant amb un grup d'arqueòlegs, amb un grup de recerca de la UAB, i, bueno, amb jaciments paleolítics, i fent excavacions, i fent feina de laboratori, i, bueno.
Bueno, que també va ser una mica una altra casualitat, el que em fiqués en aquest món, eh?
Sí, no?
D'aquestes de la vida, sí.
Però bueno, aquesta és una d'aquelles coses boniques, no?, que aquí a la Fonda, en aquest món de la pagesia, anem descobrint, diguem-ne, les històries, no?, els orígens de molta gent, de molts homes i moltes dones que venen d'un món i acaben a l'altre. I aquest món del formatges artesans hi és molt, això, eh?
Bueno, té la seva lògica, també, perquè si ho penses, vull dir, és un món que no té molta tradició aquí a Catalunya, molt antiga, a certs llocs sí, no? Vull dir, al Pirineu hi havia formatges de pastor, hi havia quatre coses, però en general a Catalunya no hi ha molta tradició formatgera. I llavors, doncs clar, per força una mica la gent hi ha anat arribant des d'altres llocs, no? Perquè difícilment trobaràs una formatgeria que ho hagin heredat dels seus pares o dels seus avis o així aquí a Catalunya. És complicat, això.
Mm-hmm. Roger, vosaltres aquí quin tipus de formatge feu?
Bueno, jo és això, quan vaig treballar en aquesta altra formatgeria, allà feien vaca, cabra i ovella. Llavors, clar, vaig començar a treballar amb vaca, cabra i ovella. I vaig crear els meus primers formatges, van ser un de cabra, un de vaca i un d'ovella. Llavors, quan vaig fer-me l'obrador propi, he seguit fent vaca, cabra i ovella. I faig aquests tres tipus. Llavors, bueno, faig pastors toves, faig madurats, faig diferents tipus de formatges. Faig bastanta varietat, la veritat.
Clar,
jo, la meva filosofia de formatger una mica és formatger, no sé com dir-ho, formatger de poble, ho diria una mica. O sigui, la meva filosofia seria una mica la forn de pa, no? La forn de pa que fa pa per la gent del poble. Doncs jo, si pogués viure venent formatge només al poble, només em vendria aquí al poble. El que passa que formatge és impossible, no? Guanyar-se la vida venent només a l'Esquirol. Però vull dir, és una mica aquesta filosofia. Llavors, per això també faig diversos tipus de formatge i tenc a molta proximitat, no? Jo, la meva d'allò és una mica fer bastanta varietat i vendre a pocs llocs.
Clar. Home, de fet, el fet també de no tenir, diguem-ne, ramat propi, el que et permet és anar elaborant segons el que tu veus, no? Com tens la cava de maduració de formatges, com van marxant uns tipus, els diguem-ne, els menys curats, els més curats, i anar fent una miqueta, és com un cuiner de llets fermentades i curades, no? Que vas fent i que vas esdevenint. Hi ha un ocellet que em diu, és que si poguessis vendre només els formatges aquí a l'Esquirol, no baixaries ni a Vic. Però
correcte.
És això, no?
Sí, correcte, 100%. Sí, bueno, una mica sí i una mica no, perquè a veure, tu també tens, vulguis que no, tu tens un tracte amb el ramader, llavors, doncs jo en el de cabra, per exemple, li compro dues munyides, no?, que muny dos cops al dia, doncs li compro la llet d'un dia. Llavors, jo he de comprar aquella llet cada setmana. Tampoc puc dir, doncs mira, aquesta setmana me'n sobra, no te la compro, no?, perquè no sabria on col·locar-la, eh? Llavors, sí que segueixes tot i no tenir ramat propi, sí que tens aquest lligam, però no tens el lligam de tenir llet cada dia. Clar, això sí que és diferent.
Escolta, i una curiositat, i això dels noms, aquest, el Camombrí,
sí.
D'on va sortir aquest nom?
Del meu veí. Això, ostres, com li podríem dir? Llavors és un formatge, és una pasta tova que et pot recordar un camembert, et pot recordar un brie, no? Llavors jugàvem amb això, amb el camembert, no? Doncs perquè et pot recordar el nom a brie i a camembert, és com si fos una barreja, no? I bueno, doncs vam posar-li aquest nom, ens va fer gràcia i ens el va proposar el veí i l'hi vam posar.
I de tots els que fas, si n'haguessis de triar un, només un, eh? El teu formatge més icònic, quin diries que és?
Mira, segurament seria el jove de cabra, que és una pasta tova de coagulació àcida. No perquè sigui el meu preferit, en el sentit de que sigui el que m'agrada més a mi, sinó perquè és els dos primers que vaig començar a fer van ser el camembert i el jove de cabra, i potser és el que ha agafat més renom i el que ha guanyat un premi aquí a Osona dels formatges dels fets Osona, productes excel·lents. Bueno, llavors, segurament el que em representa més en aquests moments segurament seria el jove de cabra.
Doncs el jove de cabra, que sigui el formatge icònic de Riudavets, esperem que tinguis un bon estiu, i mira, si tu no vols baixar a Vic, que tota la gent de Vic i de Barcelona que vinguin cap aquí a l'Esquirol, que vinguin a buscar formatges de casa vostra, no?
Això mateix.
Salut
i si alguna hora t'hi vols passar, seràs benvingut també.
I tant que vindrem, i tant. Salut i formatge, Roger.
Igualment.
Gràcies.
Adéu-siau.
Thank you.
Petons, recuits, garrotxes, serrats, tupins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes làctics elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982, que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Bé, avui he quedat per aquí al mig de la muntanya, m'ha citat aquí amb un... al costat de la carretera, però m'ha dit, diu, tu ves tirant aquí el camí, que ja em trobaràs, amb un bon amic, un dels botànics més reconeguts que tenim a casa nostra, i podríem dir que és el botànic especialista que en Joan Roca li ha fet la confiança i li va demanant cosetes, i mira, ja el veig aquí. Avarís, bona tarda.
Bona tarda, Pep.
M'has fet caminar avui una miqueta, eh?
Bueno, amb aquesta calor va bé moure's una mica per veure com canvia el paisatge.
Escolta, a tu et truquen els celler i et diuen porta'm això, porta'm allò, o et diuen vés al camp i agafa coses?
Bé, amb el celler ja portem aquest any 10 anys treballant i, per tant, tant amb els germans com tot l'equip, ja ens coneixem molt, tenim un calendari de tot el que hi ha durant tot l'any i, com que la cuina del celler va canviant constantment, doncs tenim plats que hi poden anar i haver-hi plantes. Per tant, a vegades em demanen, em diuen, escolta, vull una flor que pugui combinar amb aquest tipus de plat, i a vegades no, hi ha plats que es mantenen en el menú i, per tant, vaig a buscar brots, planta, brots, flors, llavors, el que sigui, i, per tant, és en dues bandes. Fem recerca o vaig a buscar material que ja sé perquè pot fer servir.
L'Avarís Marc, botànic, un especialista en plantes silvestres comestibles de tot el món, no només d'aquí a casa nostra, perquè tu déu-n'hi-do el que has voltat, no? O el que voltes.
Sí, ara potser amb el post-pandèmia he parat una mica, però sí que és veritat que sobretot moc per Amèrica Llatina, ara no tant, però en molts indrets diferents, des de Patagònia fins a llocs selvàtics, Amazonia, zones andines, també a vegades les zones de Nord-Amèrica i més o menys Europa. Però sobretot també del que aprenc, encara que no ho sembli, doncs és a treballar de tu a tu amb gent de tot el món, amb cuiners i cuineres, que em permeten conèixer espècies o plantes o ingredients que aquí no coneixem i que potser hauria d'anar molt lluny per trobar-los. Per tant, aquí és tant estar en el terreny com treballar amb gent d'arreu del món.
On vas néixer, tu, Barist?
Soc fill del Maresme, soc xurraví, soc de Sant Vicenç de Montalt, una terra on jo vaig néixer bàsicament d'horta i vinyes, i mar i muntanya, i per tant doncs, he crescut anant a buscar musclos i pescant pops quan era molt petit, i anant a buscar bolets i anant a buscar espàrrecs i algunes herbes amb uns avis.
Però tu no venies de la pagesia?
No, no vinc de la pagesia, però sempre ho dic, i és una cosa que és molt maca, sempre he tingut un regal. Mons pares a casa segueixen tenint un hort i, per tant, jo vaig néixer, sempre ho dic, amb la cultura més antiga que hi ha, que en diem agricultura, i, per tant, he crescut sempre veient com es fan les patates, els tomàquets, els enciams, i encara, i això avui ja s'ha perdut, encara tinc el privilegi de veure com tota la família quan era petita es trobava, amb els avis, els tiets, etc, i fèiem una feina com collir patates o sembrar patates amb tota la família, entre els menuts, els pares o els avis o les àvies, sí, cadascú feia una feina, i això és una cosa que és molt maca perquè d'alguna manera he pogut veure que allò que està a la nevera o està a la gruta de casa, doncs d'on te surt, i això és un luxe també per entendre com funciona el camp, com funcionen les herbes que ningú ha plantat.
I què vas estudiar?
Vaig fer biologia, vaig estudiar biologia i vaig tenir la sort, i dic la sort potser perquè no he conegut res més, que vaig tenir molts dels grans mestres que han escrit bona part dels llibres de botànica d'avui, el mestre Vigo, encara vaig veure en Bolós, encara vaig veure en Margalef, tots els grans mestres que van fer un canvi, ens van donar solera a casa nostra, perquè és una terra de grans científics i naturalistes, i vaig fer l'últim any que vam fer especialitats com a botànica i ecologia i zoologia, per tant soc de la vella escola, mai millor.
I a part d'anar a buscar plantes pels restaurants, pel celler Can Roca i alguna altra gent, tu una de les coses que fas és fer cultura de tot això, no? Fer que la gent, una cosa és l'universitat, però també públic final, com jo mateix, puguem conèixer, perquè, bueno, clar, és de ben segur que no coneixem ni el 99,9% de totes les plantes que tenim, bueno, ara parlo per mi, Brist, que tenim ara al voltant.
Sí, de fet, tinc la sort de... Sempre m'ha agradat ensenyar, sempre m'ha agradat molt... Estic molt orgullós, sempre ho dic, de ser mediterrani. Ens han ensenyat que els llocs molt verds i frondosos, aquestes muntanyes sovint llunyanes, doncs són molt maques, però tenim una terra preciosa, sempre ho dic, som una terra d'aromes. És un luxe en el món de la cuina de casa nostra tenir la petita, la gran diversitat amb tan poc espai, i doncs em dedico a fer de guia de natura, formo guies de natura també a llocs diferents del món, i per tant vol dir que puc ensenyar la nostra cultura mediterrània i la nostra cultura, per què no dir-ho, catalana, molt gironina, perquè moc molt a les comarques de Girona, a gent de tot el planeta. I fixeu-vos que dir cultura sense dir cuina o dir gastronomia de casa nostra no té sentit. Per tant, ensenyo com som els catalans i les catalanes, per què aquell lloc és diferent d'un altre i quina relació té la natura que tenim al costat, si voleu, el paisatge vegetal, amb com mengem. I com deia Josep Pla, no? Posem el paisatge a la cassola, i a casa nostra, mai millor dit, perquè no podem entendre com mengem si no entenem on estem.
Jo ara et proposaria fer una passejada i que m'ensenyis una miqueta a diferenciar, a veure sobretot, després si cas ja li posarem els usos culinaris, perquè que, veig que vas mirant a terra i ja no sé si és que tot això només és males herbes o què, perquè mira, allà mateix, per exemple, veig que hi ha un falguerar bestial, però jo no sé si les falgueres es mengen o no.
Fixa-t'hi que ningú mai tocarà aquestes falgueres com un animal, perquè una falguera grossa, que és la que és més abundant, de fet, no aquí, sinó és una planta que la podem trobar a tots els 5 continents, és una planta tòxica per nosaltres. Sí que si anéssim a la cuina del tom, ovàrits, alguns d'aquests han fet processos molt complexos amb les arrels, han carbonitzat, però aquesta és una planta tòxica. Nosaltres no ens la menjaríem perquè la textura és massa dura, perquè no hi hauria manera, és una planta molt primitiva, però fixa-t'hi que cap animal que passés per aquí, de fet, se la menja, amb el qual ja hauríem de pensar que si cap animal dels que viuen aquí se la mengen, potser no és la millor per fer una amanida. Per tant, aquella d'entrada ja et diria que no.
Home, però li hauríem de buscar alguns usos, perquè n'hi ha molta per aquí, eh?
Sí, fixeu-vos que si anem, jo sóc fill del Maresme, i us he dit que sóc fill d'una terra que potser es coneix avui per les cireres o els maduixots, era una planta molt utilitzada pels pagesos. Els cistells ben posats, on els maduixots anaven ben posats, sempre es havien decorat amb un jaç de fons amb aquesta herba. Si mireu els sacs de patates antics, es tapaven a sobre perquè no sortissin les patates justament amb aquesta herba. Si mireu el bestiar, on estava un jaç fàcil de fer, en molts llocs a Catalunya on aquesta planta era abundant, els jaços tradicionalment s'han fet aquesta planta. Per tant, que no la mengem no vol dir que no estigui vinculada al món de la cuina, perquè en el món de la cuina podem fer servir plantes de maneres molt diferents, com per exemple per transportar o per guardar. Per tant, sempre hem deixat en pla aquesta mirada gastronòmica que és molt maca avui, de dir quantes coses diferents podem fer servir vinculat amb el món de la cuina. Podria pensar un boix no el mengem, però en canvi quantes culleres i quants estris hi han de tota la vida i que tenen dotzenes d'anys en una cuina fets amb una fusta tan bona com la de boix.
Doncs va, anem passejant una miqueta per aquí. Tu quan vegis alguna cosa que, diguem-ne, que la puguem consumir, tu m'ho dius, eh? I clar, hi ha una cosa, Barista, ara estem a 1.000 metres d'alçada, clar, segurament que si estiguéssim fa uns quants mesos tu i jo vam anar molt a prop de Girona, però clar, si vas aquí a la banda de la costa, clar, avui en dia la visió, podríem dir, és totalment diferent.
Sí, i això és un pro i contra, sempre ho dic. Si ara anem a primera línia de mar, què trobarem? Doncs que la primera línia, és a dir, allà on hi ha degotalls encara de les onades, és verda, perquè les plantes que viuen, el fonoll marí, la pastanaga marina, etc., viuen bé perquè estan al seu entorn natural, però la segona línia, la que ens allunyem una mica d'aquesta zona on ja anem a la platja, doncs estarà tot rostit. O no està rostit, o trobarem plantes en flor, o potser amb fruit, o potser amb llavor. Per tant, encara que l'aparença moltes vegades no sigui la més maca, si tenim mirada naturalista, potser trobarem parts d'aquella planta que en un altre moment de l'any no hi és. Però clar, aquesta també és un avantatge, perquè si ara anéssim de la costa fins al Pirineu, a cadascun dels indrets trobaríem parts diferents on te trobaríem plantes molt diferents i parts diferents a les plantes per fer servir a la cuina.
A veure, veig que n'has agafat una. Què és això? Per això, punxa, això per començar.
Mira, et poso aquesta planta perquè hem oblidat com a humans que tot allò que avui podem trobar en un mercat o en un hort sí, fa no tant, dic segles, sí, hi era el camp. I per què t'ensenyo aquesta planta? Perquè potser poca gent diria que allò que tu menges avui com un enciam ve d'aquí.
Sí? Això és chicorium?
No, això és una... Bueno, diem tècnicament una lactuca, per tant és un enciam silvestre. Com sé que és un enciam silvestre? Fixa't que maco, si jo la trallo, el primer que surt és llet. Llet és un nom popular, una resina, és un làtex, sí? I fixeu-vos, si jo me'n vaig al nom de l'enciam, sí? És lactuca. Lactuca vol dir que té llet, que té lactos. Per tant, de fet, quan estem dient enciam, si ho diem en castellà encara és més fàcil, diem lechuga perquè té leche, sí? Què hem fet quan l'hem plantada? Doncs fixa't que és rugosa. Tu em diràs, escolta, però això jo no puc posar-me una amanida.
Això fa mal als llavis, fa mal,
eh? Esclar, però si li posem aigua, les fulles creixeran més, les textures es tornaran més toves i deixarà de fer pèls perquè les pèls no és més que una protecció per no perdre aigua. Però fem una cosa més fàcil, perquè tu vens al món de la cuina i la cuina no és teòrica, és pràctica. Tasta-la. Digue'm de què té gust això. Serà molt més intensa que allò que tu tastes avui.
Té gust d'enciam? I amargant.
I amargant. Té gust d'enciam?
Sí que en té, sí. Clar, però molt, molt concentrada, eh?
Molt concentrada. Llavors, fixa-t'hi que quan reguem, fem créixer més la planta, però molt del que fem és posar-hi aigua, i per tant, totes aquestes substàncies que són resinoses, que tenen gustos amargs, al final, quan les hem plantat, tenen bon gust. Això és l'origen del que tu avui coneixes com un enciam. I podríem seguir.
Avui estem aquí amb la Verismarc, a la muntanya, a 1.000 metres d'alçada, per fer una mica de recorregut silvestre per veure què és el que, amb coneixement, sobretot amb coneixement, podríem trobar que siguin plantes silvestres comestibles, no? Avui en dia, a Veris, que es parla tant de sostenibilitat, es parla tant de producte de proximitat, aquí, si hi hagués un restaurant, seria no quilòmetre zero, seria centímetre zero.
Sí, de fet, és una mica la feina que volem quan divulguem això, no? Tenim molts ingredients que hi són al costat de casa, que potser sí que no podem basar-nos per fer cada dia doncs, un menú o per poder fer molts plats, però sí que poden ser un complement o potser que sí que poden ser la base de molts plats. Ho hem tingut sempre, ho coneixem molt. El Mediterrani és una terra on tenim una gran cultura gastronòmica o de cuina i vol dir que tenim un gran coneixement de la terra i la gent ha donat noms, sap com surten les herbes, sap com les podem fer servir, per tant és fàcil. Moltes vegades només hem de fer una mica de memòria i avui tenim la sort que amb la cuina que tenim avui molt desenvolupada, tenim una quantitat de coneixements i de manera de fer servir les plantes que quasi bé tot, i això ho saps tu més bé que jo, quasi bé tot és possible a la cuina.
A veure, jo em veig algun aquí que sembla allò una fulla semblant al serfull, però no ho és pas, això, el serfull, eh?
No és un serfull, aquesta és una planta de zones humides, dels marges assolellats del Ripollès cap amunt, fins al peu del Pirineu. En diem una cominassa hirsuta, hirsuta perquè és peluda, sembla una mena de comí, és veritat. Si t'hi fixes amb les fulles, doncs poden semblar doncs, què, una mena de julivert molt pelut, una mena de comí, d'anís, etc. Si la remenes una mica, sí, veuràs que l'olor ja t'està dient...
Això ja, julivert francès, sembla,
exacte, eh? Sí, no sé si francès o de més amunt, però fixa-t'hi que ja tens olors que ja t'estan dient de quina família de plantes tens. La podríem fer servir amb fulla? Segurament em diries, home, no, una planta peluda, quan arribi a la boca, encara que hi posi vinagre a la talla molt petita, no tindrà gràcia. Però podríem fer altres coses.
Però, per exemple, sí que podríem envinagrar-la i que tinguéssim un vinagre amb aroma d'aquestes fulles, no?
Sí, clar, aquí hem d'anar jugant, és experimentar, tu saps, no? Per això fem recerca en plantes. Hem d'anar veient com és el vinagre, hem d'anar veient com és la planta, si aquests pèls desapareixeran, si els teixits canvien, però podríem utilitzar més altres parts. Ara no la tinguen aquí, podíem anar una mica més endavant i buscar-la, però fa dos dies, o un tros més enllà, la tenim, aquesta mateixa, en flor. Per tant, fixa-t'hi, aquests aromes segur que hi són a les flors, podríem posar les flors en un plat per donar aquests tons com entre julivert i un punt anissats, podríem fer una decoració amb gust de la planta. Molt bé, ja ho tenim, ja podem fer una decoració. Podríem fer més coses. anem a buscar les llavors, que fem una llavor que és com un fruit, sí? Perdoneu, una llavor fruit, per dir-ho així ràpid, eh? Hem d'entrar en botànica, i quin gust té, Pep?
Sí, sí, bo, eh?
Quines notes o quins aromes et venen?
Mira, primer de tot, té un aroma dolcenc, un sabor dolcenc, però li marxa, és molt eteri aquest punt de dolç, eh?
I després va canviant, es va tornant molt aspre al final, eh? Té una mena com si fossin tanins, queda la gola molt intensa i al final agafa unes notes entre julivert i api, etcètera, etcètera. Molt bé, segurament per la textura no la posaríem en un plat, però potser ho podrem posar, ara sí, doncs amb un vinagre, amb un alcohol, amb una sal, amb una salmorra, ho podem marinar i, per tant, podem posar-ho com un condiment en un plat. Per què? Doncs perquè segurament la textura sola és massa agressiva. Podríem entrar en el món de la química, podríem fer destil·lats, podríem treure l'aroma i portar-ho en un plat en un altre format, en un format líquid, i jo què sé, podríem fer cuina al buit i posar un líquid que sigui el suc d'aquesta planta.
A veure aquesta que tenim aquí.
Mira, te n'ensenyo una altra, que és... Ara és el moment, no? Fixa-t'hi que estem en un moment on les plantes que tenen aquesta mena de paraigües, és el seu moment de floració. Aquesta és una pastanaga silvestre, sí?
Això, aquí sota hi ha una pastanaga?
Aquí sota hi haurà una arrel que fa un temps era una pastanaga. No la pastanaga com la que tu pots comprar en un mercat de tota Europa. Per què? Doncs perquè serà molt més eixuta i sobretot per una cosa, perquè no tindrà cap dels colors en què tu normalment compres una pastanaga. La pastanaga autèntica, original, és blanca. La majoria de pastanagues que tu compres són violetes, negres, grogues, taronges, però no tenen aquest color. Per què? Perquè l'hem transformat. Fixa-t'hi que si jo et dic pastanaga, en quina part de la planta pensaràs?
Clar, penso que en l'arrel i en canvi aquí hauríem de pensar en la flor, no?
Podríem pensar en qualsevol part de la planta, sí, tenint en compte que la planta és la pastanaga. Els humans i sobretot els cuiners i cuineres n'heu dit pastanaga una arrel perquè era la que ens interessava. Fixa't el que deia abans. Abans dèiem pastanaga i dèiem arrel, però avui, quan diem pastanaga en el món de la cuina silvestre, potser ja no és l'arrel. Tornem-hi, agafem unes floretes, sí? Que les posaré a la boca.
M'estàs peixant la flor de la pastanaga, eh?
Sí, ho podia fer també amb les pastanagues conreades de casa, segurament seran menys intenses. De què hauria de tenir gust una pastanaga, la flor d'una pastanaga? De pastanaga.
De pastanaga. No, la veritat és que, mira, té gust de pastanaga, d'aquestes pastanagues més petites i això, amb la punta verda, és a dir, aquestes pastanagues que encara tenen un toc de verd.
Exacte. Llavors, fixa-t'hi que no només t'estàs menjant la flor, estic fent una mica de trampa, perquè hi ha una part verda sota la flor. I, per tant, vol dir que en aquesta part verda hi ha les mateixes molècules que arriben pràcticament fins a baix. Tornem al mateix. Podem posar un tros de pastanaga en un plat sense posar el que sempre n'hem dit pastanaga. I això, si em permets, és la revolució de la cuina del segle XXI. Posem parts de les plantes amb un nom que no són el que sempre n'hi hem dit. I això és fantàstic.
Clar, això és fantàstic i això és allò que, clar, que molts cuiners i cuineres de casa nostra li agradaria poder fer, però clar, això només ho pots fer-ho quan tens la natura tan a prop, tan a prop, tan a prop, que et permet anar a buscar el mateix dia. Ara aquí aquest home m'ha marxat i m'està fent voltes. Mira, ja el veig aquí, que ara no sé què cull. A veure, aquí va l'arrel. Mira.
Seusa. Estem al final de temporada per moltes plantes que en el mercat també les trobem igual. Fixa-t'hi, tornem al mateix exemple d'abans.
Sí. Alls?
Si jo et dic un all, en quina part de la planta pensaries?
Amb el bulb.
Exacte. Però fixa-t'hi que avui, en la cuina, ja no és un bulb. Perquè tu com a cuina ho coneixes molt bé, fixa-t'hi que jo he agafat i, si em permets, he desestructurat, sí, l'all. En vez de pensar que farem servir el bulb, jo et diré, doncs ara tastarem l'all al revés. I aleshores agafaré i et donaré uns fruits d'all que estan al capdamunt, que fa dos dies era una flor, i et preguntaré quin gust té.
Uau, és brutal. Clar, és que això et trastoca, diguem-ne, tota la part creativa de fer un plat. I ara aquí podem semblar que estem fent alta cuina. Això ho podem fer-ho amb una amanida de tomata, amb un bon raig d'oli d'oliva, i en lloc de posar-hi el granet d'all tallat, posar-hi quatre flors d'aquestes, clar, tendres. Aquesta que has agafat tu ja està una mica seca, eh?
Fixa-t'hi que trastoca tot. I no estem parlant amb una alta cuina o cuina molt desenvolupada, sinó que són uns ingredients que estan al costat de casa i que amb una mica d'imaginació, creativitat i, òbviament, posant-hi experiència, els podem fer servir en la cuina del dia a dia.
Hosti, tu, això és brutal. Va, anem tirant una miqueta més amunt, perquè, amb aquest home et quedes aquí i vas trobant coses que, no, que tu no oferis res. Jo ja he entès ara que les plantes que tenen punxes, això no els toquem gaire, perquè, a part de que punxen, és perquè això de l'aigua que m'has explicat, que retenen l'aigua i que no... Però, clar, aquesta tampoc em pots fer gaire res. Tot i que té una flor lilosa molt maca.
Fixa-t'hi que aquesta planta ens està dient on som de Catalunya. Estem en una terra que al vespre fa fred, amb una certa alçada i que encara tenim aigua. Fa 3 mesos les plantes amb punxes de casa nostra, que en diem car sobretot, sí, estarien a la costa. Si jo et digués si et recorda alguna verdura d'hivern que tu compres típicament... Mirant
la carxofa, no? A més, clar, ara estic pensant, d'aquí, per exemple, això és la Cynara cardunculus, és a dir, aquests pístils en podríem fer una... en podríem collar llet o no, d'aquests?
Hauríem de mirar cadascuna de les plantes, però deixa'm fer un petit parèntesi. La gent no s'ha parat mai a pensar que quan tu dius carxofa, estàs dient un card. Per tant, és una planta que inicialment estava al camp, plena de punxes, li ha anat posant aigua fins que al final no punxa i ens hem fet la flor, la inflorescència, diguem, sí, prou grossa i prou atractiva amb textura perquè la podem menjar. Aleshores, la pregunta que tu em fas és, aquesta planta porta uns principis amargs que és capaç de crear una reacció química de tallar la llet? O hauríem de mirar-la? Per què fem servir l'herbacol? Doncs perquè sabem que aquella és prou intensa, i a més l'hem conreada i l'hem fet a mida, per poder crear algo fantàstic. A mi m'agrada recordar, fixa-t'hi, que gràcies a la producció ecològica, la gent de camp ha tornat a plantar herbacol, perquè avui necessitem plantes, sí que creïn substàncies no sintetitzades, per tenir, per exemple, formatges totalment ecològics. Aleshores, podríem provar-ho. Segurament que tots els cars tenen aquesta part d'aquestes molècules, però hauríem de provar si és prou eficient. En qualsevol cas, la tens aquí al costat de casa, és una planta molt abundant.
Mira, aquí en veiem una altra que té uns fruits molt, molt xulos. Mira, molt atentius, si no sigues perquè no estem, diguem, en zona tropical, semblaria cafè, això.
Semblaria cafè, bé, per algú que no és botànic podria semblar cafè, però fixa-t'hi, si perdona el comentari... Però si miréssim la flor, veuríem que no pot ser cafè. El cafè pertany a una família que en diem rubiàcies, sí, que a casa nostra pràcticament només tenim herbetes, però si mires la flor és molt fàcil identificar d'entrada la família. 5 pètals de color blavós, malva, violaci, amb una part central groga. Això potser, si ets de pagès, et dirà, punyeta, això ho he vist a algun lloc. A on? Camps de tomaqueres, sí, camps d'esvergínies, camps amb patateres... Però podem fer alguna cosa més pràctic.
Em diràs que és una tomata, això?
Anem al fruit. Si això fos una tomata o una germana o cosina d'una tomata, hauria de tenir llavors planes, oi? Sí?
Sí.
I hauria de tenir una olor, sobretot, àcida. Té olor àcida? Com àcida, com tomàquet verd?
Home, a veure, té una olor... A mi em fa pensar més en una pruna que en una tomata.
Olora-la.
Oh!
Sí? L'olor que fa és típica d'una solanàcia. A vosaltres no us dirà res, val? Però com a botànic, la solanàcia és una. Tenen normalment, ara generalitzo, les llavors planes, sí, i tenen típicament, sobretot quan són tendres, aquesta olor típicament àcida. Val? En aquest cas, aquest fruit, que és un fruit carnós, té una forma que podia recordar un tomàquet, l'olor ens ho diu. Sí, les fulles, si les masseguéssim, trobaríem aquesta olor una mica desagradable, amargant, i les flors ja ens diuen que són. D'aquí 4 dies trobaràs una mena de tomàquets més llargs, com si fossin aquests tomàquets una mica pera, sí, però en el camp. En aquest cas hem de vigilar. Per què? Doncs perquè aquesta família de plantes a tot el món sabem que porta les substàncies més tòxiques que hi ha, que molecularment en diem alcaloides. potser no us diu res, però molts dels alcaloides són els causants de les principals intoxicacions voluntàries o no voluntàries. Per què? Perquè són bona part de les que creen moltes drogues de les que coneixem, diguem, econòmicament amb més valor. Per tant, aquesta planta té unes substàncies que segurament ens avisaran perquè són amargues, són alcaloides, i aquesta planta, en català en diem dolcamara, vol dir dolç i amarg. Solen un dolcamara ve d'aquí, sí, en castellà té un nom potser menys atractiu, tomatitos del diablo, i amb aquest nom segurament no ens animem. És una planta que es considera tòxica, com, de fet, tota la família de plantes. Per tant, aquesta família de plantes és de les que més hem domesticat al llarg dels segles, i fixa-t'hi que les patates són una mica tòxiques. Fixa-t'hi que els tomàquets, de fet, són una mica tòxics, i moltes de les verdures que tu menges avui d'aquesta família, en realitat, les hem transformat gràcies a l'agricultura perquè ens les poguessin menjar.
Caram, home, venir a fer una passejada aquí amb tu és, bueno, és un pou de saviesa sempre, perquè et arribes a trobar moltes coses, moltes plantes. Ara aquest home se m'enfila aquí, que ara no sé què fa aquest home. No et facis mal, eh? No, ara m'agafo una cosa vermella que jo, amb la meva supervisió aquí... A veure, què és això?
Mira-la, és la mateixa planta, però que estava...
Aquesta ja està madura.
Està madura, estava en una paret i per tant tenia molta més sol, i fixa-t'hi que aquells tomàquets verds i allargarats, doncs ara ja tenen colors diferents, i ara sí que podríem veure, si mirem la polpa i les llavors, que recordarien moltíssim un tomàquet.
Sí, ara sí, Sembla una tomata de penjar, això, ja,
Sembla una tomata de penjar, i això és el mateix fruit, amb una olor una mica més desagradable, que en realitat està avisant que val més que no te la mengis.
Clar, Brice, aquí hi ha una cosa. Ara, per exemple, ara que m'ho estàs ensenyant, i avui sobretot, sort que no vas a buscar plantes, diguem-ne, per als restaurants, no? Però, per exemple, ara tu has trencat una tomata d'aquestes petiteta. Si ara tu agafes una altra planta, aquesta planta, tot i que sigués bona, per exemple, podria tenir una certa toxicitat o no?
La quantitat de substància tòxica que tens a les mans és mínima. De totes maneres, recordem que la base, també dins i fora de la cuina, és l'higiene. Per tant, hauríem de bé netejar-nos les mans o bé de netejar les plantes si no estem segurs de que la higiene, de la higiene sigui totalment garantida.
El que està clar és que si no ho sabem, si no els coneixem, una, o hi anem amb l'Evarist, o dues, no els agafem. Creia, Brist, estem aquí a una zona, diguem-ne, que toca més cap al nord, i en canvi veig que hi ha unes mores molt rodones, però molt petites, no? Són mores, això?
Sí, fixa-t'hi que quan diem mores, de fet, en realitat parlem de moltes espècies diferents. A casa nostra, la que més fem servir és la que hi ha llocs més assolellats i de terra baixa, que els fruits són molt dolços perquè tenen poca aigua i molta llum i molta calor, però en tenim d'altres. Si anem, sobretot, a llocs més ombrívols, marges de rierols, o a vegades fins i tot al costat d'un riu amb una mica de llum, doncs trobem esbarzers de marge o esbarzers de vores, de vores de riu. I fixa-t'hi que potser la planta s'assembla, però si mirem els fruits són molt característics. És com una mora amb uns grans molt més grossos, sí, d'un color blavós, cendrós, i si els mengem, com que té més aigua i li toca menys el sol i tenen menys temperatura, el gust normalment no és dolç, és més aspre, és més àcid. Però es poden menjar perquè no hi ha cap esbarzer, sí, o cap mora silvestre que ens pugui fer mal, perquè totes són comestibles.
Clar, no. Jo ara que en tastava una estic pensant de que a vegades les mores són massa dolces per posar, per exemple, en una amanida o en unes sardines escabetxades, no? I aquesta m'hi va de meravella. Veig que aquí és curiós perquè veig una pomera, que vés a saber aquesta pomera quan fa que té, però mira que és curiós que només hi ha pomes amb una branca i a la resta de l'arbre no.
Bé, hauríem de mirar perquè és així. Trobem molts fruiters abandonats a casa nostra perquè la terra agrícola, com tothom sap, doncs ha passat a ser zones de boscos o zones de matollar, hauríem de preguntar-nos què li passa a aquesta branca que té, si té més sol, si potser l'empodada, si té més bones condicions perquè pugui treure flors. Ho hauríem de mirar.
Evarist, d'aquí a 10 anys, si agaféssim un diari i hi hagués una notícia que parlés de plantes i que parlés de l'Evarist de Natural Walks, què t'agradaria que digués aquesta notícia?
Doncs m'agradaria que digués que la gent de casa nostra, en vez de conèixer 4 o 5 plantes, en coneixen 20 o 30, o que en coneixéssim com els avis que més en saben de casa nostra, que són gairebé un centenar. Voldria dir que tota aquesta tecnologia i informació i tota aquesta cultura acumulada de centenars d'anys encara la tenim i que podem ser molt moderns sense oblidar allò que ens ha donat el prestigi, que és una terra mediterrània, una terra molt lligada a la gent que hi viu. I, per tant, m'agradaria que la notícia fos: hem tornat a trobar joves d'avui que coneixen 100 plantes quan surten al voltant de casa seva.
No hem de perdre la saviesa popular.
No l'hem de perdre, perquè sempre hem après amb algú que ens ha ensenyat dels errors del passat. I estem començant a pensar que una màquina o que una informació que està penjada en el núvol és la base del coneixement. I el coneixement sempre l'hem transmet a través d'una persona, a través d'un mestre que ens ha ensenyat quin era el camí d'aprenentatge i, per tant, quins eren els errors que no hauríem de tornar a cometre. Així és com ha avançat, no com a cultura, sinó com a humanitat. Ens hem fet humans a través dels errors.
Evarist, moltes gràcies.
A vosaltres.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase del senyor François de Rochefoucauld, que diu: menjar i beure són necessitats, però saber menjar i saber beure és un art. I això és el que ens agrada aquí, que aprenguem tots a menjar i a beure amb tranquil·litat i bons aliments. Que vagi bé, adeu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.